Avui a l'Ofici de Viure, despertar l'alegria interior. Ens preguntarem avui al programa què és l'alegria interior, per què algunes persones sembla que portin l'alegria dins i les altres no, i com podem despertar-la conscientment, aquesta alegria en nosaltres. Fa un segle i mig, el psicòleg William James ja deia: "No riem perquè siguem feliços, sinó que som feliços perquè riem." Diu Imma Rabasco, una de les nostres convidades d'avui, que tots coneixem persones amargades, diu ella, a qui sempre els passen coses, sempre estan en conflicte amb els altres, ho atribueixen a la maldat de la gent, a la falta de valors de la nostra societat o a qualsevol altre factor, sense adonar-se que el que viuen està entelat pel color del vidre a través del qual veuen la realitat. Imma Rabasco ha desenvolupat eines i ha escrit un llibre per cultivar aquest riure de nosaltres mateixos i somriure més a la vida, en majúscules. Segons ella, a l'hinduisme es parla també de l'alegria i el riure com d'una cosa poderosa, i segons una creença ancestral hindú, riure una hora ens pot ajudar més que 4 hores de ioga. Avui a l'Ofici de Viure, despertar l'alegria interior.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc Swami Satyananda Sarasvati, monjo hindú, mestre d'hinduisme. Resideixo a Catalunya, on hem fundat la comunitat o l'associació Advaita Vidya, on difonem l'ensenyament del Dharma hindú. Despertar l'alegria interior. L'alegria interior ve donada per la ment, l'estat de la nostra ment, la concepció de què som i la concepció del món en què estem vivint. En l'hinduisme donem molta importància a la pregunta: qui sóc jo? En aquest qui sóc jo ens anem introduint a la nostra essència, més enllà del pensament, més enllà de l'emoció, més enllà de l'intel·lecte, arribant en espais de consciència i plenitud. Espais més enllà del temps, espais on sóc el més gran que existeix, on sóc quelcom unit al món sagrat que m'envolta. El somriure, la joia que surt d'aquest estat, és l'autèntic somriure, és l'autèntic goig. Quan ens aferrem al petit jo, a la personalitat que està contreguda, que només té que desitjos, que només veu que conflicte, la felicitat no pot fluir. Hem d'anar més enllà d'aquesta egoïcitat i reconèixer el ball de la divinitat, el lila o joc, que és aquest cosmos que ens envolta, que ens cuida, i ser part d'ell, ballar amb ell, i poder riure des d'aquesta llibertat, des d'aquesta observació del cos, la ment, l'intel·lecte, l'acció, sapiguent que sempre som lliures com a consciència pura i absoluta. Aquest és el riure del savi. Aquest és el riure de la persona que s'ha trobat a si mateix.
L'Ofici de Viure, despertar l'alegria interior, amb la doctora Imma Nogués. Doctora Nogués, benvinguda.
Hola.
Gràcies per ser amb nosaltres. L'última vegada que va venir al programa va ser presentant el seu llibre El passajero interior, del qual també en llegirem avui alguns fragments. I Imma Rabasco, benvinguda, Imma.
Hola.
Presentes el teu Reír i vivir, Claves para despertar tu alegría interior, que ha publicat Libros Cúpula. Tranquil·la, perquè dius que estàs nerviosa, però tu ets també, entre moltes altres coses, actriu.
Sí, periodista. Jo treballava a la ràdio.
Per tant, el tema dels nervis saps perfectament com gestionar-los, eh?
Vale.
No?
Sí, tu m'ho dius, sí, però estic gaudint dels nervis, també.
Ah, molt bé.
Sí.
I també hi ha una altra manera que tu molt bé escrius en el teu llibre, que és la de riure.
Clar.
No? Riure tant de tu.
Clar.
O de la situació.
Total. I riure pels nervis i treure, no?, tota aquesta cosa que tinc a la panxa ara mateix d'emoció, d'estar viva i de poder viure un moment amb la Imma i amb tu.
Vas començar aquest camí, aquesta part del camí, a partir d'un petit problema de salut al cor.
Sí.
Ens ho pots explicar?
Sí, bueno, és un fallo elèctric, que és molt graciós, perquè gràcies a aquest fallo elèctric vaig conèixer el doctor Manel, que es veu que té un programa amb tu de coherència cardíaca.
Ha vingut de convidat aquí vegada,
sí.
El doctor Manel Ballester.
Manel Ballester, sí. I va sortir un programa que es diu així, no? Que tenia un coherència cardíaca.
Sí, aquí a l'Ofici de Viure Catalunya Ràdio, sí, i també a l'Ofici de Viure de TV3.
De TV3, sí. I vaig quedar enamorada d'ell, vull dir que forma part també d'aquest camí, el teu programa, Manel, i sí, gràcies al cor, d'alguna manera, em vaig replantejar l'alegria.
Perquè et faltava, dius... potser riure encara més i ballar.
Ballar és moviment i ajuda a que surti el riure, però el que em vaig donar compte és que estava tan preocupada per recuperar-me, estava sobrevivint, estava obsessionada en poder sobreviure i no morir, bàsicament, una mica exagerada, però ho estava vivint així. I em vaig oblidar de riure. I jo sóc una persona molt alegre i no estava alegre. I, Déu meu, no es pot viure així. I em vaig recordar de moltes persones... M'encantaria parlar d'elles més que de mi. Jo em vaig donar compte amb un fallo elèctric, vull dir, però hi ha gent que realment viu dificultats molt grans i adversitats increïbles i que tenen un somriure real, no imposat, sinó connectat amb algo més elevat, que per mi el riure és això. El somriure és sagrat.
Sí, tot i que hi ha molts tipus de riure i de somriure. Tu els descrius, sí, en el teu llibre.
Sí, sí.
I suposo que estàs d'entrada a favor de qualsevol tipus de somriure i de riure.
Sí, perquè ho dèiem amb la doctora, a més, un altre dia, no?, que fins i tot l'humor negre, no?, que de primeres dius, no sé si això serveix molt, sí, quan un no està molt elevat i no està molt treballat, doncs és una via d'escape. Deixem a la gent, sisplau, que faci humor negre també, si està en fase de necessitar, perquè ajuda molt, és com una olla, no?, és un... Llavors, tio, si no permetem fer humor, no sé en quina fase estem ja.
Quina importància dona el riure, el somriure, aquest també contentament interior en la línia del que ens explicava en començar el mestre hinduista Swami Satyananda Saravasti. Quina importància li dona la doctora Nogués?
El somriure.
El contentament interior, no?
Bueno, és una conseqüència. És una conseqüència d'un estat intern molt profund i d'una connexió molt profunda amb la vida, amb el ser, amb el sentit. I s'expressa i es manifesta amb el somriure. I, a més, si tu somrius, també t'ajuda a connectar-te amb aquesta visió més interna i profunda, no? Però és importantíssim, perquè realment per mi el somriure i poder expressar això és realment perquè tens aquesta connexió molt més profunda amb la vida, amb el sentit, amb l'essència de lo que som realment.
I com a metgessa, suposo que no deixa de sorprendre's dia rere dia de pacients que somriuen i tenen aquest contentament i fins i tot aquesta alegria de viure en les, aparentment, entre cometes, pitjors circumstàncies.
I tant. Jo he trobat gent realment que està patint malalties molt greus, però ho viuen des d'un altre lloc i realment no perden aquest somriure i aquest goig més interior, però realment són persones amb un procés de creixement i de connexió que pot ser molt natural o pot ser conquerit en el seu procés de desenvolupament, no? Però que poden expressar això i és importantíssim perquè realment veus la connexió tan profunda que tenen amb el seu ser, amb la seva essència, que surt d'una manera espontània. I practicar el somriure és molt, molt important, perquè realment quan el practiques t'ajuda a connectar-te amb això.
Val, o sigui, per tant, es pot desenvolupar aquesta part de nosaltres, aquest contentament interior?
I tant, és un procés intern que es manifesta a l'exterior, però que es pot desenvolupar, i tant. És realment una de les vessants que ens ajuda a expressar el més profund. Realment, el goig i el somriure és importantíssim en aquesta direcció.
L'Imma Rabasco explica en el seu llibre com desenvolupar-ho amb moltes eines, moltes pràctiques. Bé, has escrit un llibre. Si un llibre es pogués resumir en poques paraules, no valdria la pena haver-lo escrit, però sí que podríem començar una mica explicant aquest camí, no? Com, sí. Què et vas proposar, tu?
Pues, saps el que m'estic donant compte ara? També és molt, molt psicomàgic, que a part del que he dit abans de tu i el teu programa, i Manel, que doctora, tu també vas formar part d'això, que quan jo estava buscant solucions va aparèixer l'associació a la que pertanys, Merry Life, i que és molt fort, i que a partir d'allí, connectant amb la meva espiritualitat, vaig connectar també amb el riure, és a dir, que també forma part del camí, i el que està dient és tal qual. Jo crec que amb el riure, des de la connexió amb algo més elevat, no és el riure de tapar o de fer la màscara, no la persona. Persona és màscara, no el personatge. Persona ve de màscara, l'origen etimològic. Llavors seria connectar, atravessar la màscara i connectar amb allò. És que és inevitable riure. Llavors estàs alegre quan connectes amb allò superior.
Per mi és... Hi ha una paraula que és gozo.
Gozo, el gozo.
El gozo profund.
Goig, sí, sí.
Gaudí, el famós arquitecte meravellós que adoro, ell sempre deia que es deia com el verb gaudí.
Què recomanaries per començar, Imma Rabasco, a les persones que ara mateix no tinguin ganes de riure, que no els vingui de gust?
Aquesta pregunta és tan personal. No m'agraden les fórmules. Crec que vivim en un moment que volem molts tips, moltes fórmules, i cadascú és... Per mi la meva manera va ser això, va ser buscar què passa amb la mort. Jo vaig anar a saco. Hi ha gent que no, hi ha gent que simplement... i complexa, o sigui, amb tota la complexitat que comporta, pues fan, per exemple, un curs de risoteràpia, que és meravellosa perquè va cap al plorar també, cap a la tristor. Hi ha gent, simplement diria, si jo hagués de dir alguna cosa, és que sortim de l'ego, sortim de nosaltres mateixos. Jo estava avorrida de mi misma, però avorrida, ensimismada, com mi drama. I quan treus el foco de tu i mires al voltant, als altres, a la natura, a què li passa als altres, no a tu, crec que tot comença a posar-se.
Val, no, ho deia, et feia la pregunta pensant en les persones que ara mateix no ho estiguin passant bé, o que senzillament no els vingui de gust ara treballar o desenvolupar aquest riure, no? I ho dic perquè podríem també introduir molts matisos en aquest discurs, i de fet quan parlem d'aquest gaudi, no? I tu mateixa, de fet hi ha moments del llibre en què parles del somriure, no? Estem convidant també a tenir un estat d'ànim que no necessàriament sigui una riallada explícita, no? O que no passi necessàriament per la risoteràpia, no? És com un... Hi ha també una invitació com més de fons, no? Aquest contentament del qual parlàvem seria més un fons.
Agraïment, clar, sí. Quan tu connectes, quan tu t'aixeques i passes una mica de tu, no? Dels teus pensaments i connectes amb la llum, amb el sol, és que és lo bàsic, te ve un agraïment profund i te ve una apertura. És sortir del tancament. El que he dit de l'ensimismament és molt poderós perquè estàs tancat. Quan estàs tancat no entra la llum. No estàs en vida, estàs en sobreprotecció, en protegir-te, en sobreviure. I actualment la societat està molt en aquesta manera de funcionar. Ens inciten molt a continuar endavant funcionant així, sense llum, sense apertura. I no, així no.
Avui a l'Ofici de Viure, despertar l'alegria interior.
Albert Espinosa. Tinc la sort que em van tallar la cama esquerra i per això sempre m'aixeco amb la dreta.
Sí, aquesta frase l'hem tret també del llibre de la Imma. Quan parles de l'humor negre, fins i tot recomanes, no? Com ara ens deies, l'humor negre, cites un acudit de l'amic Francesc Miralles també, no? El del matemàtic, eh? T'estàs rient abans d'hora.
Sí, és que el Francesc és molt així. I gràcies al Francesc Miralles, sisplau, que ha confiat en mi des del començament i continua confiant, és un geni. I l'Albert Espinosa és un altre gran geni.
O sigui, els acudits els recomanes.
Sisplau, o sigui, és que jo ho fa. Jo miro tonteries aquestes dels memes, em donen la vida. I no vol dir que sigui simple, ni vol dir que després no vagi a profunditzar, no?, en coses més. Però hem de riure de coses banals, també.
Tu dius que, clar, com a societat no té sentit que veiem amb bons ulls que algú mengi un gelat, per exemple, no?, i que, en canvi, quan riu pel carrer sol o sola, doncs ja veiem aquella persona com si no acabés de girar rodó.
Totalmente. A mi m'ha passat tota la vida, en plan, de que te ries mucho, pareces tonta. De què rius? I jo, però raons per riure, en sèrio?
I et va passar quan eres molt petita. Un noi que t'agradava, sí, però és que malament, no? Perquè sí, ella et veia riure i s'estranyava.
No, és que vaig caure, estava passejant, m'encantava. I vaig caure i em vaig posar a riure perquè eres ridícul, jo en plan volent ser maca i volent ser tal, i pum. I el tio em va dir, corre, corre, aixeca't, que fas el ridícul. I jo, em va baixar tot l'amor, tota la libido, tot. Dic, ah, no, així jo no quiero a nadie, no. I em vaig quedar rient al terra, literal, i ell, baixada a gràcia, era baixant, em va deixar.
Recomanes fer el ridícul, també.
Amo. És que qui no sàpigui fer el ridícul és que té un tema amb l'ego encara, vull dir. No hi ha res millor que fer el ridícul. Aprens tot el rato. M'encanta. A part, no es pot morir de fer el ridícul. Hem de practicar. Perquè l'ego es torna molt teòric. Tothom parla de l'ego, però una manera de practicar la relació amb l'ego és fer el ridícul. El clown. Quan fas clown, treballes molt el ridícul, treballes molt l'ego. És molt potent el clown.
Recomanes també fer cursos.
Lo más.
Sí, bé, què em pensa de tot el que està sentint la doctora Nogués com a estratègies o eines, no només per rebaixar l'ego, sinó també per, com es deia l'Imma, per viure des de l'obertura?
És importantíssim, inclús per la salut. Vull dir, tot el cos nostre, quan tu rius, somriu. I això és una fisiologia diferent. Vull dir, tot el teu cos, quan està trist, també s'entristeix. Vull dir, això està tot molt imbrincat i aleshores és molt potent tota aquesta visió de l'alegria com a eina inclús de salut. Fíjate, el saludar, quan tu saludes i somrius a una persona, salut, saludar és donar salut. Tu li estàs donant... Aquest somriure li està fent un efecte a la persona. Vull dir que això és font de salut. I fixa't que això també forma part de la nostra essència, perquè els bebès, la majoria dels bebès, quan estan dormint, moltes vegades fan un somriure. Tenen una sonrisa en la seva expressió. Vull dir que això també ho hem de recuperar. Aquesta societat tan grave, tot tan important, tot el sentit de l'humor és fonamental, perquè els problemes de la vida, que hi són, se les geureren molt. I aleshores, emocionalment, això t'afecta. I això, tinguis ben segur que això afecta el teu sistema immunològic.
Hi ha components, efectivament, molt socials, oi? Imma Rabasco, amb el riure i amb el somriure. Tu parles, per exemple, de París.
Ai, no? Déu meu, com vaig patir jo a París.
Tu, clar, abans de parlar has de riure. Això, riu tranquil·lament.
És que ho vaig patir molt perquè jo venia d'Uruguai. A Uruguai tothom te diu, què sientes? I jo, ai, 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 era mi lugar, Uruguai. Arribo a París i que te diuen, què penses? I jo ahir no parla ni francès i reia molt, vull dir. Clar, pels parisinos, el riure és algo gairebé un exercici intel·lectual, te diré. És algo com, hem de riure d'algo, no?, que ens faci riure intel·lectualment. I no... Si alguna persona riu molt, ja és com... Estic generalitzant, però també podem fer riure una mica. I jo sempre faig broma de quan diuen, ai, és que les parisines tenen ese je ne sais quoi. I jo digo, sí, je sais le quoi. És que no se rien. O sigui, per això tenen aquesta cara elegant, perquè hi ha una cosa d'aguanto, però si fem teatre, no?, i ens fem una mica, no?, el clown, és que arribaríem a un punt de que apretem el culet, apretem la mandibuleta, els llavis, i estem en contenció. I això un ratet vale per seduir, per lo que sigui, però viure així, sense regalar somriures, jo m'avorria bastant.
És important recordar, dius Imma, que riure i viure s'agafen les mans quan caminen, que quan et descobreixis oblidant el somriure del riure o amb aspecte trist, recordis el que ja saps per gaudir del gust d'estar viu. Al capdavall, l'únic que tinc clar als més de 40 anys és això, que la vida, com la xocolata, es mereix que la saborim. Recomanes, com dèiem, alguns exercicis, per exemple, l'exercici de teràpia del riure. Primer, respira amb calma, col·loca la mà a l'abdomen per notar la teva respiració. Després d'un moment, quan deixis anar l'aire, riu obertament. Repeteix això 3 vegades. Després continua respirant amb la mà a l'abdomen. Ara pensa en un problema que tinguis mentre continues respirant. Per exemple, no suporto les baralles amb la meva parella sobre qui posa el rentaplats. Pensa en aquesta situació. La pròxima vegada que deixis anar l'aire quan respiris, riu amb ganes sense deixar de pensar en aquest problema. Repeteix 3 vegades el punt anterior i prova d'explicar en veu alta el problema mentre rius a cor que vols. I tot canvia.
Això fem a classe i ens ho passem superbé.
O sigui, superbé. És treure gravetat als fets, i en aquest cas a una picabaralla domèstica.
Total. I amb el cos, perquè estem amb un... Oh, és tot passa per la ment. Tot ho passem per la ment. I és com, no, pel cos. Per això el teatre és tan important com a teràpia també, no? El clown, teatroteràpia, tot això ho passes pel cos i ho vius en un altre context, no? I és en un context maco de seguretat i fa!
Oh. I fins i tot fixant-nos en petits detalls del dia a dia, i també dones molta importància a la fisiologia, per exemple, tot el dia mirant el mòbil amb el cap baix, dius, no. Això afecta el nostre estat d'ànim.
Claro, les postures corporals. Bueno, ara està la Amy Cuddy, que és molt famosa, però ja se sap des del teatre que des de la fisiologia pots construir un personatge i sentir el personatge. I jo vaig tenir un canvi hormonal fent un personatge. Per això em vaig allunyar del teatre, perquè, és a dir, és veritat. I les, bueno, se sabe, no, ja, però és que simplement ho proves i ho sentiràs. Tu vas una mica, no, encorbada, amb tot apretat i amb la cara i sent què te passa i comences a obrir amb el riure pel carrer i camines amb no sé, amb una música de Waka Waka de la Shakira i és que sents una altra cosa.
La Shakira ja reconeixes que per tu té una... que de seguida t'activa, eh?
Mira, és que a mi me pone Shakira, de veritat.
Ja les caderes ja es mouen.
No, és que és algo molt raro, però l'ànima, és que se m'alegra l'ànima, encara que també escolto a Vivaldi, però la Shakira a mi m'alegra el dia.
Sí, és evident que estem parlant, clar, que no només estem parlant de tenir una actitud positiva, oi? No. Doctora Nogués?
És més profund, és molt més profund. Per mi és realment el que estàs explicant, és molt, molt anar a l'essència, anar al teu ser, anar a connectar-te. Se'ns escapa la vida amb coses que no són importants. Jo això ho veig cada dia a l'ambulatori i a les consultes, que la gent dona importància a coses que no són realment importants. Poques coses a la vida són així importants, però els hi donem i ens perdem la vida. Aleshores, donar aquesta visió de... és molt més senzill, és molt més lleuger, és molt més suau, és molt més senzill, és molt, molt, molt valuós, perquè si no la vida la fem molt pesada, i el sentit de l'humor, el sentit de viure des d'aquesta visió, que les coses petites que les donem percebudes, però que se'ns escapen, no? Creiem que és normal que el sol surti cada dia a la mateixa hora i surti perfecte. I això ho donem com algo normal, però és un miracle cada dia. I si no sortim una mica de nosaltres mateixos, i només, com deies tu, Inma, ens mirem a nosaltres, cada vegada tot és més gravós. Quan mires a l'altre i mires el miracle que és estar viu, respirar, que ho fem contínuament i no ens donem compte, te n'adones que la vida és uau, sisplau, estem vius.
I què ens passa? Perquè quan som petits, quan som petites, quan som criatures, que naixem tenint-ho tot i en connexió amb aquest ser, amb majúscules, no? Que ens anem com engabanyant, com si el jersei de la vida com ens anés petit, no? I això, com deia molt bé l'altra Imma, es veu molt bé, no? Amb la postura, amb la mandíbula, no? Amb aquesta seriositat, no? No? Què ens passa que anem perdent aquesta alegria de viure que bé, també és una generalització i, per tant, com deia l'Imma, és injusta, perquè totes les generalitzacions són injustes, però com és que ens passa això i que moltes vegades costa tant recuperar-la?
Perquè ens identifiquem amb la personalitat, ens identifiquem amb l'ego i creiem que som l'ego. I l'ego només és una part nostra, és part del nostre instrument i de la nostra constitució, el cos físic, el món de les emocions, el pensament, però ens identifiquem tant amb el personatge, amb l'instrument, ens oblidem del ser que realment està experimentant la vida en aquest vehicle, que ens desconnectem, i aleshores anem creant coses que l'ego desitja i que va buscant, i hem generat una societat molt perduda, molt desconnectada, i per això patim, per això perdem el somriure també. Què estem fent? Perquè al fin i al cap la societat la construïm nosaltres, els éssers humans, no?
I bé, i com ens diu l'Imma Rabasco, doncs va arribar un moment que tu vas cansar del teu ego.
Que rotllo. I tu imagina't amb el que estaves dient, Imma, que a les escoles ja féssim això. Ja ensenyéssim als nens, des de, per exemple, amb el teatre, que és una eina poderosíssima perquè se donin compte de que són personatges, que en realitat són actors, que poden fer tots els personatges que vulguin, que no són Ofèlia, que estan fent Ofèlia ara, però que podem fer, no sé, Juana la Loca, saps? Entendre que som actors de la vida i no personatges. Si això es fes des de petits, seria uau, però clar.
Però esclar, des de petits, és a dir, el que dèiem, no? L'alegria i el riure ja són consubstancials a la persona.
Sí, però comença ahí la preadolescència, me dicen, me va... Ja comença tot el rotllo. Bueno, a mi em va ajudar molt el teatre. Moltíssim. Jo estava era molt tímida. Molt. I vaig fer teatre i vaig al·lucinar. Perquè podia fer personatges on no era tímida.
I ara, amb tota aquesta experiència que ja tens, amb el riure, quines pràctiques, algunes ja les expliques en el llibre, no? Però vas portant a terme en el teu dia a dia, que t'ajuden a tenir una altra mirada?
Buf. Jo sense música, per exemple...
Música,
no, és que clar, és apertura, és a la idea general és obrir-me, no tancar-me. Quan em sento tancada, que es nota la musculatura, es nota amb les idees fixes, quan m'estic tancant ja, buf, no m'estic rient, no estic entenent a l'altre, no estic sent empàtica. Hi ha un munt de senyals que diuen danger, t'estàs tancant. Llavors, el que jo utilitzo molt és com està la meva respiració, és lo vital, si no, no, t'ofegues. Hi ha un xiste que ho diu algo així, com que un li deia al mestre i la vida, i el significat, i no sé quant, i no sé quant, i què és lo más importante? I el mestre l'ofegue. I quan el treu, l'altre així dius, veus? Això és lo més important, respirar. Pues, per exemple, com estàs respirant? Què estàs menjant, però no solament amb els aliments? Estàs veient molt les notícies, per exemple? Qui ha dit que hem de veure... Soc periodista, però qui ha dit que hem de veure les notícies i de la manera que ens les posen amb aquesta música? Tu-tu-tu-tum-tum-tum-tum, que dius tu... Sí? I menjant a sobre. Venga, i per dormir, ala, així tens sueños reparadores. Que sigui, com m'alimento? Com estic respirant? Quina música escolto? Més enllà de la Shakira, jo tinc música clàssica tot el dia. Perquè a sobre la neurociència ho diu, que al cervell li encanta el silenci, els sons de la natura... i la música clàssica, però a mi que no me diguen Bach, Vivaldi, Mozart, en serio. No ens els han ensenyat com són. Són divins i te fan entregar la vida. Jo és que...
Pàgina 61, però sin duda el beneficio que más valoro es que dejo salir la actitud positiva. Cada vez que practico la risoterapia, sé que entreno a mi cuerpo para alejarle de las emociones perturbadoras que todos llevamos dentro. Sé que me amplifico y le doy el espacio a la risa que me sana. Ah, tu també el tenies subratllat?
Ho tenim subratllat els dos?
Que bo, doncs no estava prevista això. Diu, por ejemplo, es fácil que en cuanto te lleven la contraria te enfades y sientas ira. O que cuando no te tienen en cuenta te invada la sensación de soledad y te llenes de tristeza. Son reacciones emocionales aprendidas que reprimimos casi inconscientemente como un hábito, ya que de alguna manera nos producen adicción. A mí me pasa, explicas, por ejemplo, que cuando no siento que el otro empatiza conmigo me lo tomo como algo personal, como si me estuviera ignorando a propósito. Ya sé que puede no tener nada que ver con el otro y que se trata de mi forma de verlo. I aleshores, què fas?
No, en el moment o vens entrenada o no fas res. Això és com córrer una... Va, a córrer la carrera. Bueno, tu has entrenat perquè si no, no fas res.
Sí, l'altra persona no està empatitzant amb com tu et sents, tu t'agafes com una cosa personal, et sap greu.
Això és la tendència, tothom tenim tendències. Això és una herida d'abandono. Jo tinc una herida d'abandono, tothom tenim unes ferides, no? Vale, jo ja sé la meva tendència. Si estic millor, o sigui, estic més fina o menys fina, no? Pues ho portaré millor o pitjor, però ja tot el que dic, un entrenament, que és això de no estar tancada, de no estar en supervivència, de no estar en ego, una de les eines més poderoses, doctora Nogués, és la meditació. Sense meditació, jo no podria estar, de veritat ho dic. Però no solament per aquestes situacions quotidianes, sinó per poder estar en el món en el que estem actualment, o faig meditació i me connecto amb algo molt més... O no puc continuar.
Imma Rabasco es defineix com una dona imperfecta que es va fer amiga de l'error i és emprenedora actualment. Living with Choco és la teva marca, eh? Com riu.
Sí, perquè vaig estar a París, no? I vam menjar molta xocolata. Living with Choco. Sí.
I durant tot el dia tu sí. Calcules més o menys... O sigui, quin percentatge del dia deus riure?
Jo molt, però bueno, soc de família riallera també, o sigui, ja en taranàs, tampoc és, no? Però el meu avi, vamos, la meva mare, o sigui, soc mitja andalusa, vull dir, hola. També molt drama, ojo, que plorem molt, també, però hi ha un taranà rialler que estic orgullosa ara, sí, però bueno...
I creus que després de la pandèmia riem menys?
Mogollon menys, sí, res a veure. Res a veure. És... supervivència.
Potser, doctora Nogués, sí que seria un bon moment, no?, per recuperar el riure.
I tant.
Les ganes de riure.
I tant, i tant. S'ha de recuperar, s'ha de retornar a poder viure des d'un altre lloc i deixar passar. Això ja ha passat i que la vida continua. Hem de continuar i construir, reconstruir i fer-ho des d'un altre lloc perquè ha hagut molt patiment, és evident. Molta gent encara viu molt a la por. La por s'ha de transformar en prudència, però no podem viure amb la por perquè la por ens tira cap enrere, no? La prudència, evidentment que sí, però la vida ha de continuar i hem de reconstruir i reconstruir-nos i dir endavant.
Claro.
Diu la Imma Nogués a El Passajero Interior: no ens distraguem amb minúcies irrellevants o amb picabaralles internes. Situem-nos en un altre espai-temps en el qual el que realitzem tingui un sentit més gran. Les coses es poden transformar i és possible que en aquest moment estiguem més preparats per aprendre a viure d'una altra manera. Ens pot ser molt útil tenir present aquesta frase, no? Tot pot tenir un sentit més gran, no? I trobar el sentit ens pot ajudar a reconnectar.
Sí. Sí, sí. Aviam, jo ara el que diré pot sonar complex, difícil, i potser moltes persones no estiguin d'acord, però jo a la meva vida practico que sempre hi ha un bé que prevaleix detrás o a darrere d'un aparent mal. Vull dir, hem de buscar la vida que a darrere d'aquest patiment, què puc aprendre, què tinc que transformar, quina altra mirada haig de tenir. Per mi la vida és experiència, és aprenentatge, i té dolor, sí, però té també coses molt bones. No em polaritzo només en veure una part de la vida. La vida té coses meravelloses i les perdem perquè només ens polaritzem amb una visió molt negativa. Jo crec que hem de fer l'entrenament de veure més enllà i veure que la vida, bueno, té coses dures, evidentment, però que té coses meravelloses i que la foscor i la llum van juntes. Que el bé i el mal van junts, i si jo em polaritzo a veure sempre el bé, estaré generant més bé en la meva vida. Si em polaritzo més en el negatiu, estaré incrementant aquesta negativitat. I això ho puc escollir jo.
I estàs d'acord, Imma?
Jo m'emociono quan parla la doctora. Jo faig sí, sí. Però mira, jo volia parlar d'una persona que exemplifica el que acabes de dir. Imma és que no ha sortit a cap entrevista que m'han fet i la vull nombrar perquè el llibre tampoc va sortir, no sé per què. Ma mare està a Paliatius amb la Maria, companya d'habitació. Van entrar juntes i van marxar el mateix dia. Això és molt fort. Ens vam trobar al tanatori les dues famílies. És que és molt fort. La Maria, quan va entrar,
ma mare, o sigui, el mateix dia, no? Me va dir, tu no et preocupis, que jo la cuidaré, Imma, me va dir. Diu, i no et preocupis, que també marxaré primer, com per preparar-ho tot, saps? En plan, i jo, hola? Bueno, pues la Maria i jo ens vam fer amigues mirant una mosca. Perquè Maria, si algú tenia, era sentit de l'humor. I s'estava marxant. És que... I em va veure mirar una mosca, encara no havíem parlat ni res, i fa, ah, tu ets de les meves. I jo, què? Fa... Tu veus més enllà, tu t'emboves con les mosques. Va ser molt maco. I va començar a riure. I la Maria era un exemple més exagerat de que ella no podia haver. Venia allí a donar un missatge tan clar, però és que me'l donava a mi, se'l donava a la meva mare, que tenia molta por també. Ens va donar un missatge a tots i va marxar d'una manera... Que vamos, llavors, jo algo que volia dir, si em permets, si m'estic nerviosa ara, si em permets, Gaspar, és que aquest llibre, jo quan dic de riure, no?, i tal, i la gent com polaritza el que tu estàs dient, no?, és com negar el dolor, no, neix del meu dolor, però en realitat és un homenatge a tota la gent que realment ho està passant malament, a totes les Maries, i que elegeixen desprendre aquesta alegria, aquesta... Llum, no? Llum.
Sí, perquè aquesta alegria va molt connectada amb l'amor.
És amor.
És amor. És amor. És expressió de l'amor. Em sembla que és a la visió més xinesa, que l'alegria es focalitza en el cor. I el cor és un simbolisme, no? I també és l'amor. És una manera d'expressar l'amor.
De fet, tu, Imma, escrius, plora i riu quan ho sentis. Aquesta és la pràctica general que et proposo per viure millor. Dóna't permís. Siguem empàtics amb nosaltres mateixos i amb l'altre. Les emocions han de fluir al riu de la vida. Al capdavall, les llàgrimes estan compostes d'aigua. Plora i riu quan ho sentis.
Oh, total.
I estàs d'acord amb això que acabo de llegir?
Que bonico, eh?
Ho has escrit tu, eh?
No, però en català també sona de molt maco, eh? Mira, que bonico, sí, sí, sí. Sí, estic d'acord. Jo és que sempre ho he sigut, empàtica, sempre, amb mi i amb els altres, sempre. És més, jo entenc més tota aquesta part no racional, l'entenc molt més que tot el que són, és raonable, no? Per a mi la raó, cuidado, que la raó sense el cor, sense l'amor, deixa que...
Sí, abans, doctora Nogués, quan parlava vostè de l'ego... del fet de viure massa des de l'ego o pendents de l'ego, bé, no sé fins a quin punt estava fent referència també a aquesta part racional, no? Que pesa massa. I, sí. I que el riure desbloqueja automàticament.
Sí, sí, el sentit de l'humor i el somriure i el riure és sanador. Això fa que les coses no siguin tan graves, no pesin tant. És molt important. Ojalá los políticos... rieran más.
Ellos ríen, que yo he filmado, yo he trabajado en los plenos, y cuando se acaba la cámara se ríen,
Ja, però ho fan tot molt pesat. Tot sí, és massa, massa complicat. Compliquem la vida. La vida és molt més senzilla, molt més. I aquesta raó que deies, no? A vegades, bueno, evidentment que tenim que posar la ment, però la ment més profunda, més netejada de tantes creències limitants, una ment més sana, més lleugera, perquè aleshores els pensaments que tindrem faran que tinguem altres sentiments i serà una transformació molt profunda nostra.
Parles també de les pel·lícules, Imma Rabasco.
Ai, sí.
Com una bona manera de recuperar la rialla.
I ara em preguntaràs quina pel·li, no? I jo diré la pel·li més cutre, que, bueno, és així. La pel·li. Jo sóc gran cinèfila, de cine d'autor.
Tranquil·la, perquè ja venim de la Shakira, o sigui, ja que tu i aquí ja tenim un nivell. Vull dir que tu tranquil·la.
Vale.
Ho dic amb tot el respecte cap a la
clar,
Shakira, evidentment.
A mi la Shakira mola mucho, eh? Ojo,
sí, sí,
ojo.
Poca broma.
Vale, poca broma. Espera. A veure... Però és que això és molt fort, perquè jo tinc una gran amiga que és superculta, super de l'arte, no sé què, Mercedes Sader, en Uruguai, i vam coincidir amb aquesta pel·li. L'hem vist les dues com més de 10 vegades, és molt friki. Mi novia Poli. No és, o sigui, Jennifer Aniston i l'altre, el Ben Stiller. Una pel·liculeta, però que jo me la poso i jo, ric.
Però Rick molt. A mi el Ben Stiller és que... és, vamos, és el... no sé, és un... per a mi, em fa riure. Ja està, algú que et fa riure és... ja està. Agraeix. O sigui, és algo molt... perquè fer plorar és molt fàcil al teatre, per exemple, o al cine. Però grans comèdies... Muerte en un funeral també és una altra molt bona, aquesta és excepcional, però aquesta la veus la primera vegada, et fa molt, molt riure, però la segona ja no tant. En canvi, Mi novia Polly no me falla. ¿Tú tienes tu peli?
Bueno, a mí me encantan los hermanos Marx.
Hombre.
Para mí son extraordinarios.
Clásico.
Clásicos.
Parles de Thorvald Grieg.
Ay, me flipa.
¿Per què?
Jo el vaig conèixer a Zorba, la peli, bueno, a, sí, no és una novel·la, però jo vaig conèixer la peli molt joveneta i vaig flipar amb el Sirtaki i vaig fer un concurs de ball i vaig fer el Sirtaki amb unes amigues, fèiem de Zorba i vam guanyar. I em vaig quedar allí, home, show me to dance. Aquell final és gloriós, show me to dance. I el va... I és que el personatge de Zorba és, va existir. L'autor de la novel·la el va conèixer en un hostal i va flipar amb aquest home que tenia una energia de viure increïble, que estava connectat a la vida. I ballae. Ballae. És que és això. El ball, des de sempre, l'ésser humà ha ballat per agafar la força, per les lluites, per tot, per les celebracions, per gaudir. És el ball. On està el ball avui en dia?
Que tu dius que ha quedat en mans de professionals. Eh?
Clar, o de la disco, tipo, que me muevo sexy, què és esto, no? Blan, és més que això. O sigui, és més, torno a dir, però no, jo a casa meva no entenc un dia sense ballar. Doctora?
Fantàstic, home, sí. M'encanta ballar.
Doctora, i ja estem aquí aplaudint, eh? En silenci.
El que passa és que per poder ballar moltes persones, com que es connecta amb el personatge, li dona vergonya. Sí. I com que no vull que me juzguen i que no lo hago bien i que no sé, la gent no s'atreveix.
Total.
Però realment, quan un diu, aquí estoy.
I quin plaer. Jo, si em permets, a les classes, és que això és molt potent. Jo acabo, els hi faig fer un exercici que és un playback. Per exemple, amb una que la veig molt així, com tu dius, no? Aquest personatge tímid, bla, 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 li faig fer, per exemple, el Saoko de la motomami de la Rosalía. Sexy, explosivo, ¿vale? I ella ha d'atravessar el seu personatge. Els playbacks, que és una manera de ballar i fer veure que cantes, són superterapèutics, amb un bon entorn, sempre.
Hem d'anar acabant. Doctora Nogués, vostè creu que hi ha una relació entre les persones, diguem-ho així, que més s'han treballat personalment, i el riure, i com riuen, i com somriuen, i com, per tant, s'agafen menys seriosament elles mateixes?
Sí i no. Pot ser un camí, el treball personal interior, per connectar amb aquest goig, amb aquest somriure. Però hi ha moltes persones que ho porten ja, perquè ja ho són. No necessàriament has de fer-ho per un camí d'autoconeixement en el qual connectes amb tot un procés que sí que ho és. Jo he tingut que fer aquest camí, ho vaig fent cada dia, però hi ha moltes persones que no han fet res i són, ja són.
Ah, ja, però en aquell moment la doctora Nogués deu veure una persona sàvia, en majúscules, eh?
I tant. I sí, n'hi ha de molts.
Exacte.
Però són molt humils.
I també, exacte,
i no
això forma part.
Forma part.
Això serien, hi hauria uns quants ingredients, o molts ingredients, i un d'ells seria aquesta humilitat, sentit de l'humor, no donar-se importància a elles mateixes.
Veure l'altre. Veuen a l'altre. Són capaços de veure l'altre.
I n'hi ha moltes d'aquestes persones, diu?
Més de les que veiem, més dels que pensem, però no fan tant de soroll, són molt, molt, molt més suaus, però n'hi han. Però també hi ha molts d'aquells que, com diu una infermera que jo tenia, diu, aquest és molt simpàtic i molt, molt rialler i molt amable fora de casa, però quan entra a casa penja la guitarra i és un altre. Sisplau, hem de ser coherents i ser els mateixos a fora i a dintre. No val ser molt... sociable, rialler fora i a dintre de casa tenir una altra cara.
Sí, tu, Imma Rabasco, ens alertes dels somriures també falsos o postissos, eh?
Clar.
Que hi són molt i es noten molt.
Clar, i que, bueno, sí, que van bé per practicar, no?, i perquè, no?, al cervell dir-li no sé què, això s'utilitza molt ara, el fake it until you make it, però jo sóc més de lo que ha dit la doctora i de... Primer, és lo que no, no sé què va dir, ai, quiero irme por el mundo a salvar ballenas, i no sé qui li va dir, primer comença a fer-te el llit. Vull dir, comença a casa tot, amb els de a prop.
Comença a casa,
amb tu, realment. Amb els, no?, és progressiu.
Beneficis, per acabar, beneficis, eh? Pel que fa als beneficis estudiats i demostrats científicament del riure i el somriure, no acabaríem, no? I per sort ja hi ha també molta evidència científica.
Molta evidència científica.
Tu has generat titulars, eh? Com el de la Contra de la Vanguardia relacionat amb el ioga, ara que el ioga està de moda, que el riure, com era? Que el riure, sí, ara et fa...
Em van
ara...
caure, eh? Bueno, el titular era... Una
però
hora...
Ho dius en el llibre, també.
Sí, clar, però ho dic que és un refrán hindú, no ho dic jo, vull dir, és un refrán hindú i és per donar poder al riure, no per dir que el ioga no
per
és...
Per tenir el ioga,
clar,
de cap
claro,
manera.
És que a mi m'encanta, jo vaig ser profe de ioga, vull dir. Una hora de riure és més beneficiosa o igual que quatre de ioga, això vol dir que, bueno, que també hem de riure, no vol dir que hem de deixar de fer ioga.
Que es va enfadar algú.
Ui, no saps quanta gent a Instagram, però bueno, que jo en plan...
Clar, tu què feies, riure, no?
Jo reia, però a veure, en sèrio, el que dèiem, no? Ens compliquem molt. Si és bonic, o sigui, no sé què vols entendre tu amb aquesta frase, si és un refrán hindú, no sé.
Sí, també és veritat, doctora Nogués, no sé si li fa l'efecte que ha augmentat la susceptibilitat. Eh?
Ah, sí.
Estem més susceptibles. Sí. I ens ofenem amb més facilitat.
Sí, sí, perquè és que la societat per mi ha de fer canvis importants. I potser és l'oportunitat de que fem canvis, com que arribes a un punt que dius, no m'has por aquí, haig de fer un canvi, perquè jo ja aquest canvi ja me'l conec, ja sé el recorregut que tindré, no? I ja no vull això. Vull dir que és l'oportunitat precisament de dir, no, per aquí ja només fem un canvi.
Imma Rabasco ha publicat Reír i Vivir a Libros Cúpula. Gràcies per haver-lo vingut a presentar a l'Ofici de Viure. Estàs encara bufant, però no has rigut molt, durant el programa. Jo pensava que riuries encara més.
No, però de pensar que això és solament... O sigui, solament m'escoltaran, llavors, clar, si t'escolten tot el rato riure, és com, no sé, no? Que no... Dic, bueno, que...
Has fet un esforç
per
contenció.
He fet un esforç per no riure tant.
Gràcies. Els oients i les oients et trobaran també a Living with Choco. I moltes gràcies a la doctora Nogués per haver tornat al programa acompanyant la seva alumna Imma Rabasco. Sí. Recordem i recomanem de nou també el llibre de la doctora Nogués, El passajero interior. Moltes gràcies a totes dues.
A vosaltres.
A tu.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
L'altre dia en Sergi Torres ens parlava dels pensaments. Ben retrobat, Sergi,
gràcies.
Benvingut. Els pensaments que sobre les altres persones i tot el que ens envolta, que són nostres, deies, i per tant els podem deixar anar. Tu saps que, per exemple, David Hawkins té un llibre que es diu The Harir, és a dir, que el fet de deixar anar és una frase feta, però al mateix temps pot ser molt útil, ens pot ser molt útil a la nostra vida, no? Creus que hi ha moltes coses que hauríem de deixar anar i que no estem deixant anar, a banda dels pensaments?
Clar, aquí tornem a entrar en un àmbit on és molt individual i cadascú s'haurà de respondre, però jo el que he descobert és que no hi ha cap pensament que jo pensi que valgui la pena que el sostingui gaire estona. Perquè al cap i a la fi és una versió meva. És una manera meva de veure les coses. I és fantàstica, no estic en contra de la meva manera de veure les coses, però és la meva manera de veure les coses. I jo no em vull perdre com és la vida més enllà de com jo la interpreto, o no vull perdre com és la relació amb el meu fill més enllà de com jo la interpreto. Aleshores, sí, per mi... Tot el que jo penso és molt vàlid perquè em dona una referència i em permet estar en aquest món i gaudir-lo d'una forma, però no em vull perdre el món de les possibilitats. Una altra cosa que he descobert, Gaspar, és que a mesura que jo vaig retenint els meus pensaments, perdo capacitat de plasticitat mental, perdo capacitat de curiositat, perquè tot allò que jo ja sé, la pregunta que és això, desapareix del mapa. i a mi no m'interessa, perquè sóc un apassionat de la vida, sóc un apassionat de l'experiència humana, sóc un apassionat de la meva ombra, sóc un apassionat de la llum. Aleshores, prefereixo tenir la meva ment mínimament oberta, o perquè la pregunta realment, Sergi, això és com ho estàs veient, estigui viva. Quan aquesta pregunta desapareix o mor, aleshores jo em veig a mi mateix com un mort vivent, no? Tot deixa de tenir sentit, tot és farragós i no val la pena. De fet, deixa'm dir-te, et confessaré un secret.
Caram, bé, a mi hi ha 42.000 persones.
Vinga, va, som-hi. Molta gent em veu a mi donar xerrades, escriure llibres, sí? I vaig a confessar el secret d'això que faig. El meu secret és que en cap moment, quan surto, per exemple, a l'escenari i m'assec a la cadira, abans de parlar, entro en connexió amb la meva ignorància. És la base, és el punt zero, és el punt on jo em dono compte de que sóc lliure per poder parlar sense pretensió, sense pretendre convèncer ningú, sense parlar d'una forma que impacti amb l'altre, que el resultat del que impacta amb l'altre sigui un aplaudiment cap a mi per jo sentir-me més mestre o no sé quina cosa. Sí, aleshores, poder descobrir la ignorància, curiosament, ens converteix en innocents. I això és una cosa que la majoria de persones desconeix. Per tant, en qualsevol situació en la que tu creguis que saps de què va la cosa, atura't un moment, entra en connexió amb la teva ignorància i et donaràs compte de que aquella situació no té tant valor i que el que tu penses tampoc, i per tant el que l'altre pensa de tu tampoc, i es comença a obrir un altre espai, i aquell espai què l'ocupa? La vida.
Sergi, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Gaspar.
Una abraçada molt forta als oients i a les oients també. Moltes gràcies.
Estic boig per tu, em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny? Per tu. Sé molt bé que
boig per tu. Servir-li ha acabat, boig per tu.